Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya. Molt benvinguts, mosseguis, a un episodi normal de Mossega la poma.
Bueno, ja hi som, ja hi som. Escolta, hem fet un impàs i ja estem, ja som aquí.
Sí, sí, sí. Ja som aquí, amb un programa regular.
No, la gent. Regular no, un programa collonut.
Saludem als oients que ens escoltin en el podcast i també la gent que ens pugui anar seguint en el directe, a veure si ens acostumem. Ja sabeu que gravem dimarts a les 2, aproximadament, si no hi ha cap cosa estranya.
Si el tiempo lo permite, si el tiempo lo permite.
Si el tiempo lo permite, exacte. Bueno, senyors, a veure, què tenim avui en cartera? Què tenim com a índex de coses que volem comentar? El tema de Telegram, of course, que és tot mal. A veure, un jutge espanyol que, en el millor dels casos, podem dir que no s'assabenta de res. Uns denunciants de l'IBEX 35 que ja sabem com juga amb les seves cartes. Movistar Plus, Antena 3 i Mediaset. ¿Vale? I una plataforma que té la seva seu a les Illes Verges Britàniques que podria salir mal. Bueno, doncs d'aquí hem de poder estirar del fil de tot això. Després tenim la denúncia del Departament de Justícia dels Estats Units contra Apple per monopoli. I tu volies parlar d'un tema que em sembla molt interessant, que és la keynote d'NVIDIA, la darrera keynote que d'això. Com no hem sigut regulars amb el programa habitual, avui ens hem d'aturar una mica a la part de contacte perquè tenim bastants nous
mecenes
de la xeta.
Se'ns acumula la feina.
I tenim milers de milions de propostes mosseguis. No les he ficat totes, no les he recuperat totes, però he recuperat les darreres perquè m'han semblat interessants. O sigui que tot això configurarà a l'episodi 584 de la temporada 17 de Mossega la poma. Comencem.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Marc, vols que comencem pel final? Vols que parlem de la keynote d'NVIDIA?
Doncs, si vols, sí. Ara estava mirant-m'ho perquè passa que estava buscant les dades concretes i costa, eh? O sigui, costa perquè, bueno, perquè, a veure, aquí, a veure, Via News, febrer, aquí. Doncs, a veure, bàsicament és una bestiesa el que ha anunciat NVIDIA. O sigui, ara pensem que NVIDIA ha passat de ser, diguéssim, una empresa menor en el món de la tecnologia, que va tindre un bot, que fins i tot se l'acusava de ser una empresa que s'havia pujat en el món de la mineria cripto perquè estava venent moltes RTX pel tema de la mineria cripto. I concretament, NVIDIA, per lluitar contra això, havia tret una gamma, a partir del 2022, havia tret unes GPUs de les games 30 que en deien LHR, Low Hashing Rate, que bàsicament el que feien és que tenia en la BIOS de la GPU algun tipus de detector que, si veia que estaves fent servir un algoritme de minat, agafava i et baixava la potència a la meitat. És a dir, tu tenies una et frenava per d'això. Llavors hi havia tota una guerra entre els miners que anaven traient actualitzacions dels seus miners per poder desbloquejar això. Evidentment, això ara és totalment irrelevant perquè la mineria amb GPU ja, diguéssim, no és una cosa. O sigui, no vol dir que hagi desaparegut completament, però no és rendible. No és rendible. No sé que una persona tingui corrent gratuïta i molta paciència i capacitat de... Però que d'alguna manera NVIDIA es volia desmarcar d'això. Ja cap a l'any 2012 Recorda que quan va vindre l'última vegada la bossa d'orina, l'Urinieto parlava de que li havien regalat una GPU d'NVIDIA per fer coses amb Machine Learning. Per cert, l'Urinieto deia ahir a Twitter que havien agafat i havien incorporat en l'Adobe Premiere una pila de funcionalitats d'àudio d'intel·ligència artificial per l'edició de vídeos. Llavors, per exemple, detectava on començaven les paraules i edició i processat d'àudio molt interessant en el Premiere, amb el que dona pinta que totes les eines, diguéssim, professionals d'Apple, el Final Cut, el Logic Pro i les fotos, s'està quedant tot molt, molt, molt antiquat, molt de pressa.
Molt però s'està quedant antic ja només amb, com es diu aquest, el Da Vinci, vale?
Sí.
No? El Da Vinci ja fa miracles, tio. I comparat amb les eines professionals de Apple, està superavançat. I a més, pot generar uns workflows i et treu una feina utilitzant Machine Learning increïble, tio.
No, estan les eines de totes, eh? O sigui, el Logic Pro, per exemple, de fet, l'altre dia estava fent un vídeo és a dir, que estava fent un àudio per ajudar per un tema i tenia que treure eco. I la manera de treure l'eco no va ser través de Logic Pro, va ser entrant al Final Cut, que té una eina de treure eco, de focalitzar en la veu i treu l'eco i el soroll, i en comptes de fer el denoiser i el d'eco del Logic Pro va ser ficar-ho en el Final Cut, processar l'àudio en el Final Cut i llavors importar-ho des del Logic Pro. I les fotos... Sí,
però què estem fent nosaltres amb Riverside? No fa massa, ens baixàvem cada pista d'àudio per separat, la processàvem, ajustàvem els nivells...
Comprimíem tot això.
Que fa bastants programes, i això m'ho va dir en Magma, va dir, estem fent el passarell, perquè a l'autoprocessat automàtic que fa Riverside, unint en temps i equalització automàtica i gestió de nivells, ja, eliminació de soroll...
Sí.
I tots són eines d'ahir, o sigui, són processos que estan embedits en el postprocessat que fa la pròpia Riverside.
Exacte, perquè ja t'ho fa i a més te la transcriu, o sigui, tu tradueix a l'anglès i ens agafa el català, ens el tradueix i ens el transcriu en anglès.
I tens dues transcripcions, anglès i català, o sigui, tens les dues.
Sí, no,
és capaç de discernir si parles més català de l'arròs o més català de Girona, saps? Vull dir que, sí, és brutal.
No, a veure, jo no sé què és el que vol fer Apple amb aquest tipus de coses. Jo estic convençut que segur... A veure, no sé si estan guardant aquestes eines, aquestes funcionalitats per als iPhones i els iPads, o si ho començaran a incorporar en les eines, perquè... realment s'han quedat molt endarrere. O sigui, de fet, un dels motius de fa 15 anys de comprar-te un Mac és que si volies fer música, pràcticament... GarageBand o Logic, o només el Core Audio, el canal intern de drivers, que el Core Audio, que és tota aquesta tecnologia que corre per dintre, que permet agafar i gestionar molt bé l'àudio, doncs estava molt per davant de Windows. Windows 11 ja ho resol bastant millor. Les coses que abans... Windows 10 no, millor no posar-t'hi. Però, d'alguna manera, aquesta part en els usuaris... I tenies aquesta suite de professionals es van carregar l'apertura...
Sí, hi ha programets, per la gent que li agradi l'àudio, en Mac, que són joies, tio, i que tiren tots de Core Audio. Loopback. El Loopback és una eina visual on tu tens tots els canals d'entrada, tots els de sortida, i al mig pots afegir efectes, algun d'ells amb intel·ligència artificial, vale? Això és Loopback, i et permet tenir entrades, sortides, monitoritzacions, i tot ho fas movent capsetes. És brutal, tio.
Sí, perquè abans havies de fer servir el Soundflower i era un cunyasso.
Un Cristo,
però si però ara tens la tecnologia i si li muntes una interfície d'usuari a sobre que estigui bé, però en el moment en què tu agafes i perds això. Tornant a això, a veure, els d'NVIDIA estaven amb els videojocs, vale? I es van fer servir i a veure, es van beneficiar moltíssim. Hi havia una època que les accions d'NVIDIA anaven en paral·lel amb l'Ethereum. O sigui, en funció de la pujada l'Ethereum, el mapejava, però d'alguna manera això es trenca. Perquè ara fa un any i mig es para la mineria d'Ethereum perquè Ethereum passa a proof of stake, és a dir que i no hi ha aquesta mineria, però el que passa és que cada vegada es fan servir més... Nvidia ara fa 2 anys treu una GPU de servidor, l'Accent, que és una GPU de 48 gigas i està pensada i dissenyada per això, per entrenar models d'aquests. I acaben de treure una bèstia, acaben de treure una bèstia tal que, mira, anem al bottom line, que és el titular. A l'UPC som accionistes, som part del consorci que porta el Barcelona Supercomputing Center i al costat del campus
nord. Hi ha diversos, no és només l'UPC, aquí també hi ha diversos actors.
L'UPC és una part del consorci, és el govern central, és el govern de Catalunya i d'això. De fet, ara que el BCC mola, ja estan començant a dir que potser l'UPC no tindria que tindre tanta participació, però bueno, perquè quan no molava, doncs no, doncs és igual que l'UPC sigui, però ara sembla ser que mola. Però el BCC té el Mare Nostrum 5. Val? El Mare Nostrum 5, val, que és un ordinador, diguéssim, de tecnologia 2019, val? Tot i que ha tardat uns anys en posar-se en marxa perquè són moltes coses. Val? És un ordinador que la capacitat de computació es mesura en gairebé un exaflop. Val? Què és un exaflop? És un FLOP, és floating... floating point operation, és a dir, una operació de números amb coma flotant, és a dir, que pots tindre números molt grans, és a dir, números reals amb punt, és a dir, 0, no sé què, o 10.000 punt, números reals amb decimals i les seves coses amb molta operació. I llavors els flops són fer operacions amb coma flotant per segon. Molt bé. Kiloflops, megaflops, gigaflops, teraflops, petaflops, cada vegada que dic una paraula vaig multiplicant per 1.000, vale? És gairebé un hexaflop. No arriba l'hexaflop, és gairebé hexaflop. Nvidia, ara, com a producte, és a dir, tu, dels coses que tu pots agafar...
Sí, perquè això, a veure, aquest ordinador és un ordinador ad hoc. És una peça feta a mida.
Si tu tens una visa amb un límit prou alt, és a dir, una visa tipus Elon Musk o visa d'això, o una visa prou forta, tu te'n vas a la web d'Nvidia o truques, hola, senyor Nvidia, està el CEO d'Nvidia, sí, que se ponga, i li encarregues, i et porten un data center, ja els hi pots comprar el data center, o sigui, ja no és a dir, et dono les GPUs i tu te muntes. No, et monto el data center. Tu em dius, aquí tinc un espai, aquí tinc els canutos de corrent i d'això. Data center sencer. Quina potència té el data center que et ven l'Nvidia com a producte?
Inimaginable, sí.
636 exaflops.
Brutal.
Te'n recordes allò que deia la setmana passada, o fa una setmana, sobre
Oblideu-vos de les xifres. Bananes. Si el supercomputador és una banana, això són 634 bananes.
634 bananes! O sigui, són 636 bananes! És a dir, o sigui, és 636 Mare Nostrums, però t'ho venen com a servei, és a dir, et monto la màquina. I bueno, aquestes bèsties...
Més que una màquina serà un container, però sí, és
no, això. No, ja et porten al data center, vem el contenidor muntada, i te l'enxufem. Te l'enxufem i t'hi passen el pronto perquè brilli. Vale? I llavors tens algú, jo què sé, algú com en Ciner o algú altre que té que...
Oi,
que
vaig disfrutar tant la... Parèntesi, m'ho has passat tan bé escoltant-te a la conferència de la Universitat de Lleida i vaig estar a trossos veient el YouTube, però no es veia, que m'hagués agradat veure la cara dels alumnes. És més, m'hagués agradat veure encara més la cara dels professors perquè era un míssil contra la línia de flotació rere l'altra. Pinga, pac, panga, pinga, pa, panga. Però amb gràcia, eh? No per res, sinó per estimular, eh? Per...
Provocar.
Sí, per provocar. Perdona, eh? Ho vaig dir
personalment,
però volia dir-ho en públic, eh?
Era l'escola de doctorat de Lleida i veure, el que passa que les coses que jo deia podien sonar molt provocadores, però la comunitat acadèmica ho tenim molt clar.
Sí, sí.
Totes les coses que jo vaig dir, la comunitat acadèmica ho tenim molt clar. El problema és que les solucions no són evidents. Costa molt trobar la resposta.
Sí, sí,
perquè,
sí,
val, totalment d'acord. Al final, el problema sempre és com aconsegueixes, doncs, que una investigadora o un investigador promocioni i reconeixi la vàlua d'una persona. Llavors, al final, el moment que tu crees un índex, immediatament aquest índex es converteix en un joc i, a més, apareixen negocis per jugar. O sigui, jo he rebut correus.
Com el Google, com el...
Jo he rebut correus, d'empreses que em diuen: nosaltres agafem i escrivim articles d'investigació de la teva àrea i ens ho muntem perquè es publiquin en el teu nom en revistes indexades potents. Tu només has de pagar. Així mateix.
Sí, sí.
Quan la gent està dient, oh, és que passa... Clar, la pregunta era, què passa quan un investigador o una investigadora fot un paper utilitzant ChatGPT? No, el problema no és aquest. El problema és si hi ha empreses que ja t'ho diuen, t'ho ofereixen com a negoci, el ChatGPT és un dels perills més addicionals, però si tens un sistema trencat, el sistema està trencat i no hi ha manera d'arreglar-lo.
Si el problema no és el ChatGPT, és el sistema, Marc, que això ho vas deixar molt evident.
Aquest problema, o sigui, no és veritat que la gent digui, oh, no, això, el que passa són aquests elefants en l'habitació, que a més és clar que per operar i per funcionar, i si hi ha un concurs de plaça o hi ha un tribunal de tesi, has d'atendre els criteris. Hem de jugar tots amb aquests criteris i l'elefant és a l'habitació, és que tothom sap que aquests criteris d'alguna manera estan trencats. I llavors tu has d'intentar aplicar el sentit comú per veure la vàlua real i després justificar-ho amb els criteris, perquè és el que queda negre sobre blanc. És molt, molt fumut. Bueno, doncs només comentar això d'NVIDIA, és a dir, a veure, NVIDIA fins ara era com el GPT-4, vale? Tothom que intenta fer tecnologies, diguéssim, de GPUs, estava intentant, diguéssim, mesurar-se amb NVIDIA, però clar, s'estàvem intentant mesurar contra les Accent, però de cop i volta han tret aquesta nova GPU, la G200, és una GPU bestial, amb una potència increïble, però és que a sobre el que fa és que redueix els costos energètics d'operar. És a dir, hi ha un estalvi energètic molt important, amb la qual cosa el fotut és que pràcticament aquesta gent d'NVIDIA el que estan fent és dir, t'estan fent una oferta que et diuen, si tu tens un data center amb accents, si tu el tens a tope, l'estàs utilitzant a tope i saps que el faràs servir a tope durant 3 anys, segurament et surti a compte actualitzar les noves GPUs perquè en 3 anys ho tindràs amortitzat. Ja saben qui ets un
per l'estalvi energètic.
L'estalvi energètic. I segurament les GPUs antigues entraran en mercat de segona mà o aniran a instal·lacions amb no tanta intensitat i altre tipus d'ús, potser amb no tanta intensitat, que no estan sempre engegades i coses d'aquest estil. Però, bàsicament, és a dir, si tu ets un proveïdor de cloud que t'estan accedint per estàs venent GPU als teus clients, posa-t'ho la nova que sortiràs guanyant amb això. L'altra cosa és també l'estratègia d'NVIDIA, que és una estratègia molt, molt intel·ligent que han fet, però és una estratègia, diguéssim, de molts anys. És a dir, fa uns anys, fa...
Perdona, deixa'm afegeixo un parèntesi.
Sí, sí, digues.
De la meva... Ara parlo de CPUs i no de GPUs, eh? Els clouds principals... Ja tots els coneixem, eh? Amazon Web Service, Azure de Microsoft i Google Cloud Platform. De manera recurrent, treuen noves generacions de màquines virtuals amb noves CPUs. Vale? Totes les noves generacions són més ràpides, tenen més potència, més connectivitat, més el que sigui, i són més barates. I són més barates. I aquesta renovació generacional és contínua des de fa molts anys en els clouds.
És la llei de Moore, és la llei de Moore.
I tu com a client t'interessa canviar la màquina virtual i anar-te, jo sé, per exemple, en Amazon, té una M4 o una M5. Són màquines virtuals multipropòsit, però és que les noves són molt més ràpides, més eficients i més barates.
I més barates.
Sí, sí.
I més sí, altres sí, perquè els hi costa menys energia amb ells operar. Però que d'alguna manera, això és hi ha una pila de lleis exponencials que afecten a les CPUs tant per al consum energètic com per la potència. I totes aquestes coses, tot i que diu que ens estem acostant als límits físics d'aquesta tecnologia dels semiconductors, de poder agafar i integrar més, doncs sembla ser que encara aguanta la cosa i que la cosa és això. L'estratègia d'NVIDIA no només és de fer un hardware molt bo, sinó que el que han fet els d'NVIDIA és, des de fa més de 10 anys, quan van veure que el machine learning tenia camp per córrer, de la mateixa manera que la gent d'Apple van agafar i van començar a incorporar en el sistema operatiu i després en els chips, diguéssim, a l'ML, no sé com es diu, hi ha una de les APIs internes del Mac és de machine learning, és directament de machine learning i de computació, em sembla que era OpenCL. Els d'NVIDIA el que van treure han tret unes llibreries open source que es diuen CUDA, CUDA, i aquestes llibreries CUDA hi ha moltíssimes. O sigui, les típiques llibreries aquestes de cloud que et permeten fer milers de coses, que si tu tens una CPU, una GPU, NVIDIA, ja sigui una de local d'aquestes, una RTX 30 o 40, el que sigui, o una GPU en el cloud, tu tens accés a tot tipus de llibreries d'acceleració de computació específiques per tasques de machine learning. I moltes coses que abans et programaries a mà, vale? Ara ja diguéssim, amb una crida... Amb
una crida a l'API.
El que abans era un programa de C++ de 2.000 línies, ara és un programa en Python de 4 línies. I a sobre, com que s'executa sobre un dispositiu de CUDA, corre més. Amb la qual cosa, clar, és a dir, tu pots seguir fent servir el programa de 2.000 línies en C, amb el manteniment i modificar codi i tot el que et costarà i tindre i ser agnòstic de plataforma, o tu pots agafar i pots utilitzar el CUDA. Llavors, la gràcia és que, clar, NVIDIA té la plataforma aquesta CUDA d'acceleració, fa que d'alguna manera té el mercat captiu. El mercat captiu, però dius...
Sí, sí, brutal. Després parlarem del monopoli d'Apple, però NVIDIA comença a tenir un seriós monopoli,
No, el monopoli no, perquè comencen a sortir coses... comença a sortir coses, hi ha alternatives, hi ha uns que es diuen Grok, que han dissenyat un xip específic. El senyor que va inventar el Tensor, ho comentàvem fa unes setmanes, han tret un xip específic amb una aproximació completament diferent, i en comptes de muntar-ho contra el CUDA, ho munten contra el sistema Torch o contra el sistema Tensor, que també són, diguéssim, com unes APIs obertes, però sembla ser que, d'alguna manera, els d'NVIDIA tenen molt avantatge, porten moltes dècades fent aquest tipus de tecnologia, tenen el coneixement i tenen les foundries i ho tenen tot treballen en Taiwan amb els de TSMC com a foundry, però són l'hòstia en vinagre. Llavors, una cosa, perquè mica en mica ja es comença a esclarir, de dir, a veure, oblideu-vos de la paraula intel·ligència artificial com a producte o servei, vale? El que anem ara és a assistents. Anem a assistents. Assistents que fan tasques. No intel·ligències que s'emporten feines i responsabilitat, sinó coses que fan tasques concretes i que són molt específiques i testejades per tasques concretes. I només amb això, sense necessitat de fer un hype d'intel·ligències artificials, Skynet i tot això, hi ha, diguéssim, la quantitat de valor que pot aportar és bestial. Et posaré un exemple, vale? El projecte aquest que estic fotent. Aquest projecte que estem fotent, que estem fent jo i el Juan Antonio, doncs és un projecte en el que estem treballant en Python, en Node.js, amb el JavaScript, estem tocant PHP, estem tocant SQL, estem tocant bases de dades vectorials, estem tocant diversos tipus de models de llonces i a sobre estem fent tasques de DevOps, perquè quan engeguem el sistema tenim 6 contenidors que s'han d'orquestrar entre ells. I ho estem fent entre 2 desenvolupadors. Estem fent l'anàlisi de requisits, el disseny, les iteracions, portant tots els repositoris. el que comentàvem l'altre dia...
Però avui en dia tens moltes eines a l'abast per...
Clar, però aquest per... tipus de projecte entre dues persones...
Sí, sí,
no t'hi haguessis imaginat que et podies ficar en una burrada com aquesta. És a dir, que, o sigui, la feina que estem fent i la varietat de tècniques i de llenguatges i de coses que tenim que fer...
Tecnologies, coses molt específiques,
containerització, i orquestració... És com si abans era tot un departament de desenvolupament. Ara no, escolta, jo estic amb el d'allò, dic, ui, a veure, tinc aquí un contenidor que tinc que accedir a un altre contenidor, com ho tinc que fer, i tinc una conversa amb el ChatGPT i em dona possibles opcions, jo prenc decisions de com implementar-ho, ho farem així, ho farem així, ho farem d'aquesta manera, pam, 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 Dockerfiles, variables d'entorn, per aquí, per allà, i coses que, sense llegir documentació tècnica, utilitzant el ChatGPT com a font d'informació, i a més sé que està bé perquè al final obtinc codi que provo, puc fer petits experiments, fer petites proves, és a dir, que abans de portar-ho al meu projecte, agafo, aixeco dos contenidors dummies i faig la prova del que fa ara.
Actua com a departament de DevEl.
Exacte. Però ets, bueno, però,
i una sola persona. Només això. I no només això, sinó també altres coses. Per això els dos feu la feina de generació d'idees, de prova d'idees i de pegamento, ¿vale? I el ho fa el ChatGPT.
Mm? Clar, però jo, per exemple, de cop i volta, aquesta Setmana Santa, estic ara tocant, estic tocant PHP, perquè, i a més estic fent servir un framework específic d'una cosa educativa, un framework que no m'he molestat en aprendre. O sigui, he agafat el codi del projectet d'exemple i aquest codi, i analitzant el codi del projectet d'exemple i fent alguns experiments i conversant amb el ChatGPT, hem fotut un refactoring i ja tinc l'eina que jo necessito, sense llegir-me la documentació molt més de pressa. Perquè el codi, dic, ui, això no és tal. I diu, això no ho sabem, per això tenim accés a aquesta llibreria. Cap problema, aquí t'enganxo el codi de la llibreria. Ah, bueno, doncs necessites això. Que s'empana.
Sí, sí.
T'has empanat, tirem endarrere, tornem a començar una conversa. I mantenint converses, 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 tinc un assistent que fa moltes tasques per mi i jo puc tindre la visió aquesta, d'això ja dic, 6 contenidors. 6 contenidors i aplicacions que s'estan parlant entre ells. Això és impensable. Això era impensable, però és, hem de començar a pensar això en assistents que fan tasques, no que resolen problemes, perquè el problema no és capaç no és capaç de plantejar-te el problema. El que sí que també és molt interessant és que quan tu li dius una cosa explicant-te com tu pots, com una de les primeres coses que fas si estàs fent servir GPT-4 és que torna a explicar el que tu li acabes de dir. I ho explica millor que tu. I explica millor que tu. Però llavors ja no, dius, vull fer més o menys això i tal i qual. I vols dir que vols fer això i això i tal i pum, 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 pum. Sí, vull fer això. Doncs ho fem així.
Esteu utilitzant la versió de pagament de 15 euros més?
10 euros? 20 euros al mes. Però,
20 ara, euros més.
Ara, si, ah, no, però... si ho fas servir per treballar, és dir, millor no paguis el Netflix i fer servir Telegram, i així fem un segle cap a l'altre tema, no?
Anem a bascular, però abans anem a fer la banda, anem a posar la falca
contacte,
de contacte.
Posem una falca?
Sí, vinga, saltem.
Uneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Bueno, deixa'm, com portàvem setmanes acumulades de no programa regular, doncs en aquestes setmanes la gent pues, ha anat fent-se mecenes de l'aixeta, alguns nous, altres que han renovat la confiança, i jo...
No... Haurem de fer menys programes, així tindrem més.
Sí, així tindrem més. La veritat és que, sabeu, això és una forma d'ajudar que el podcast, bueno, a pagar les despeses del podcast.
Que n'hi ha, que n'hi ha, que n'hi ha.
N'hi ha. no hem incrementat més despeses des de fa un temps ja, això no vol dir no. Que un dia pues, es trenqui un micro i haguem de fer alguna renovació, però ara més o menys estem estables. També és veritat que han hagut entrades de mecenes, sortides de mecenes, gent que és normal, eh?
Oh, bueno, espera una cosa, que t'he de dir una cosa jo. T'he de dir una cosa, espera que ho busco. És que és molt greu, eh? Jo tinc algo que dir-te. Hail PR40.
El Hail PR40 és un micròfon.
És el Hail PR40 és el micròfon.
Saps que la marca Hail és els micròfons que utilitzem els radioaficionats?
Doncs el Hail fa unes setmanes
jo li he vist fora de l'entorn de radioafició, li he vist en el Leo Laporte.
En el Leo Laporte, llavors. El Leo Laporte, ara fa unes setmanes va agafar i diguéssim fer en el seu programa, el 18 Digging Tech, un obituari del senyor Hale. Perquè es veu que ha acabat
d'espassar. Sí, sí, perquè a més es coneixien personalment, el Leo n'ha parlat molt amb ell. Hale era un tio molt... un tècnic...
Sí, era un enginyer que tenia la seva pròpia marca, però ell dissenyava els seus micròfons.
I auriculars, perquè en el món dels... Mira, és que... espera un segon. Això és un Hale. És un Hale. És la marca.
Sí.
Que té el micro. I això, bueno, aquest Hale és especial per radioafició perquè té uns connectors que es connecten en un lloc i fan la commutació, el que nosaltres diem el push-to-talk, ¿vale? Però sí, aquest Hale és el... Accessis.
Doncs el micro d'en Leo, del Leo Laporte, és un Hale PR40.
¿Vale? És un micro d'estudio que és inconfundible perquè té com un aro, pels antipops, que té com una mena com de bueno, té una cosa que és molt inconfundible. Si veieu un PR40,
doncs jo crec, Tomàs, que comença...
Necessitem un
parell de PR40, de Hale PR40, com a objectiu vital, eh? O sigui,
això necessitarem que molts mosseguis ajudin,
Per això ho dic aquí.
Són carillos.
Hi han... No era tan carillo, però sí que és... bueno, sí, no són baratos, però tampoc són... No són luxes asiàtics, són eines de treball.
T'has de dir que aquest Shure, el Mike Victor's... ja ho dic amb
el M700.
MB7, no, això és
MB7. MB7.
Aquest micro
sona molt bé, eh?
Va molt bé, tio. I en ràdio va excel·lent amb la meva configuració. Un company de ràdio que viu a Barcelona, ens vam tirar 3 hores de rellotge equalitzant-lo.
Clar.
Equalitzant-lo.
No, ara el tens ben equalitzat, però vas comprar, semblaves un ossito en una cova.
Sí, però ara està equalitzat perquè les necessitats de la transmissió per radioafició no és el mateix que un estudi, són diferents.
No, vale? has d'estar comprimit en una banda concreta.
Sí, tinc uns kilohertzos que haig d'utilitzar, a més ha de ser més agut per la penetració del soroll, en fi, hi ha tota una sèrie de variables que has de tenir en compte, però basta, vamos, la configuració que tinc jo associada en el Shure, quan està integrat en el programa d'emissió de ràdio, aquella equalització té el nom del Jordi, que és el nano que em va ajudar a equalitzar-lo, perquè li vaig dir, mira, en el teu honor li fico el teu nom, tio.
Clar que sí, clar que sí.
Bueno, a lo que anàvem. Gràcies, David Solsona, gràcies, Eduard Pertínez, gràcies, Xavier Pàmies, als que sou nous, als que ens heu renovat la confiança de ser mecenes i fer una aportació o puntual o permanent a través de l'aixeta, ¿vale? Perquè vosaltres i els altres 80 o 70 més que sou, doncs és una de les fonts d'ingressos més estables i més importants, i us animem als que no, pues, si no sempre, doncs donar una temporada a ajudar-nos o fer una aportació puntual. Vale, de contacte, res, posem la falca de ByteRide, que és l'altra...
Posem una falca de ByteRide i els hi expliquem.
Jo crec que ja hauríem de començar... Quan renoven aquesta gent? Haurem
no
de començar
sé,
a parlar amb ells,
eh? Perquè hem tingut una IPO o aquestes coses i...
Hem
tingut una ronda de finançament i els hem de dir que...
Els hi surten els dòlars per les orelles, a veure si deixen caure uns quants.
Mira,
perquè això no recaigui sobre les espatlles dels mecenes, els Haynes els haurien de pagar als de Byte-Rite.
Clar, clar. Claro, paguin en Hales.
Que paguin en Hales.
En Hales. I si hi ha auriculars, també, escolta, estem oberts a les coses nosaltres.
Ah, que sigui, sí, sí.
Byte-Rite simplifica la complexitat dels tractaments dentals de pròtesis sobre implants perquè siguin de primera qualitat, simples i segurs. Byte-Rite redueix l'estrès d'odontòlegs i pacients fent tractaments mínimament invasius, més assequibles i, en la majoria dels casos, en tan sols dues visites. Byte-Rite patrocina Mossega la Poma. Més informació a byte-rite.dental.
Sí, sí.
Mira, precisament jo porto uns AirPods Pro,
sí,
de segona generació, comprats a l'Apple Store de la Quinta Avinguda a Nova York.
Oh.
Que, si et dic la veritat, entre els canvis, els impostos de Nova York i el que et cobra la comissió de la targeta i tal, no em van sortir, i em van sortir més o menys, res, una miqueta més baratos que si l'hagués comprat a la maquinista. Però és que vaig entrar
allà dintre i
jo no puc sortir d'aquí sense comprar alguna cosa.
Home, clar que sí, vas allà.
Mira, truqui Mossegui. La caixa aquesta
El pots carregar amb l'Apple Watch.
Correcte.
Amb el cargador d'Apple Watch.
I no ho sabíem. Jo no ho sabia, tio. I m'ha salvat la vida. Ven uns cables per aquí al mig i això... Mira, mira, és que ara...
Jo és que tinc els mateixos que tu, però tinc la caixa antiga.
Vale.
Tinc la caixa antiga. Però diuen els rumores que segurament cap al setembre, quan surti el keynote de l'iPhone, sortirà una nova... Té que venir una nova generació. Que... Té altaveu, això?
Té altaveu. Quan el poso a carregar fa ping-ping.
Vale. I quan fas el buscar, pita.
Sí, i a més, no sé si et fixes, quin connector té?
El USB-C.
Correcte.
El USB-C. Jo tinc encara el de... El... No han canviat els auriculars, ha canviat la capsa. Jo tinc la capsa Lightning encara. I sí. Bueno, però jo estic esperant que surti la propera d'això. Poca broma, eh? Els AirPod Pro 2 tenen una cancel·lació de soroll tan bona,
sí,
que jo, quan estic treballant amb la màquina de control numèric, allà fotent... em foto la cancel·lació de soroll i l'aspiradora i la màquina de control numèric i em poso a escoltar l'audiollibre i escolto el llibre sense problemes. O sigui, ho faig servir com a Ear Defender.
I si depèn de com el tinguis configurat, que és com el tinc jo, si ara vingués el teu fill petit i et digués, papa, no sé què... El sents, saps? Treu tota la...
Com automàticament, ho has fet,
això? Això, configuració. Mira't la configuració de l'AirPods i ho pots fer, pots decidir. Almenys en els AirPods Pro de segona generació, els últims, eh? Tu pots dir que té una configuració, com es diu això? Ai... ho has d'activar i... Espera, que t'ho dic. Us ho dic. Tens... desactivat, so ambiental, cancel·lació de soroll, i tens una nova modalitat que es diu so adaptatiu, que és cancel·lació de soroll, però si ve el teu nen petit i et diu papa a l'habitació on estàs, desconnecta la cancel·lació de soroll per aquest moment perquè l'escoltis. Vale?
Doncs, potser jo, si tinc el so adaptatiu aquest, pensava que jo no el tinc.
Jo només tinc
el so ambiental. El bypass, que és pitjor.
Surt
millor el
sí,
so ambiental que el bypass i el cancel·lació. El so adaptatiu, aquest no el tinc.
Pues, funciona prou bé, eh? Sí, sí, jo el tenia... El típic que te'l poses en l'avió i ve l'hostesa. Coffee or tea, please? I la sents perfectament. En aquell moment sí, et deixa de...
Detecta que hi ha d'això. I em sembla ser que aviat volen ficar el mode sonotone. Per la gent,
sí,
que,
per
no
la
hi,
gent.
Per la gent que no hi quisca... i te'l fots com a funcionar com a sonotone, perquè al final té un micròfon i el que et pot fer és pujar-te la...
La d'això. Bueno, anem a parlar del resta de notícies. A veure, anem a parlar del cas del jutge i de Telegram i de que...
Mira, el juez
Torero.
Escolta una cosa, la primera. A veure, aquest problema ha començat a ser evident. Per què? Perquè durant l'últim any, les plataformes han pujat preus.
Per això dic que tot comença...
Netflix i Disney han doblat preu.
Sí, però no només Netflix. El que passa que Netflix i Disney no han fet la demanda. La demanda, qui les ha fet?
Movistar i companyia.
Movistar Plus, Antena 3 i Mediaset. Vale? Perquè la fan amb un jutge de l'estat espanyol. Però...
Bueno, perquè és que, a veure, una cosa, tu et mires el que et costa una plataforma de streaming o dues, o sigui, si tu t'has de pagar la tele amb un Movistar Plus, et costa més que pagar-te dos o tres plataformes de streaming.
Oh, i tant, sí.
El cable ja està, no vull la plataforma de streaming. I a més, ara que comença a haver-hi una plataforma de streaming que et porta esports, que no me'n recordo, no vull dir com es diu per no fer-los publicitat, però...
ESPN, Esports Network.
Hi ha l'ESPN, hi ha el d'ACN i el no sé què, però que comencem a tindre esports i pots veure com guanyen la Fórmula 1 o els Ferrari, aquestes coses. Ja tens alternativa i no cal agafar i tindre aquestes plataformes infectes. Aquestes plataformes infectes i aquests són els que pateixen, perquè jo crec que tothom, a veure, hi ha gent, el que no paga, no paga res i no ha pagat mai res. I llavors, i en canvi, hi ha que poden piratejar alguna cosa, però també tenen una plataforma. Però dius, mira, aquesta pel·li no la trobo, doncs me la piratejo o el que sigui. Però pagues
alguna cosa. Sí, agafen la plataforma, diguéssim, estàndard que us utilitzen més, i si hi ha un contingut que ja no la troben, no paguen una altra plataforma per
aquell
contingut.
El que passa és que, per exemple, Netflix ha perdut molt de catàleg de fondo. Molta cosa que estava en el catàleg de Netflix que sempre havia estat i que d'alguna manera això ara comença a estar en altres plataformes així estrandes que han aparegut com bolets, plataformes rares.
Nosaltres a casa paguem Filmin. Filmin sempre ha sigut, bueno, més enllà de les pel·lícules, que són una mica d'autor en alguns casos, altres no.
Tu tens unes ulleres de pasta per poder mirar Filmin, espero.
Sí, jo tinc ulleres de... Bueno, no, les tinc, no tinc...
No, tens unes no de pasta... Unes de pasta específiques per quan poses Filmin.
Que posa aquí dalt Filmin, a les ulleres.
Exacte,
ulleres,
exacte. No? Poses les ulleres Filmin, no. De ulleres de pasta Filmin, per mirar Filmin.
A part de ser un projecte d'aquí, sempre, des del primer dia, ha tingut una cura especial pel català. Sempre. I jo, la forma que tinc d'agrair-los és no, que no sigui una de les plataformes que entren i surten aleatòriament. Filmin és permanent a casa meva. La resta, incloent Apple TV Plus, entren i surten on demà.
Entren i surten com d'allò.
El que, com els preus estan cars, tu no les pots tenir totes. No. Vull dir que si tinc dos mesos una, després m'encanso i tinc una altra, doncs HBO Max o no sé quantos. Per cert, Amazon Prime ara començarà a posar anuncis. O sigui, serà Telecinco, Amazon Prime Video.
Amazon Prime posarà anuncis ara?
Sí, si no pagues més. Si no, quan li surti dels Wimbles, perquè no sé quan posaran anuncis, però tornarem a tenir Telecinco Antena 3, que ara es dirà Amazon Prime Video. Crec que hi ha una modalitat
Amazon Prime
que no...
Video el que té molt és que també té canals xurreros que tu et pots subscriure dintre de l'Amazon Prime.
O comprar coses dintre bueno, això, comprar una pel·li o jugar-la.
Sí, clar, a veure, Amazon ja al final saps que és la, el model el
bueno,
model Amazon.
Tornem al tema de Telegram i mirem bé
però
els tres
actors. Com que surt això, és que mica en mica comença a ser més car. Les plataformes valen més diners i la gent no té ganes de passar per d'allò, doncs la gent, què passa? Que a més, penso una cosa, anar a buscar per webs links de coses és ficar-te en un femer. Et fiques en un femer
primer,
de virus, de trojans
per arribar
i de porno
link,
i de tot.
Per arribar a aquest link pots haver traspassat portes poc fiables. Vale?
Exacte.
Després, el link mateix és una porta no fiable. Vale? Perquè has de saber què ve amb el torrent. No, això resol un problema, això, el que tu deies, de gent que o no vol, perquè no ho ha fet mai, o ara no pot pagar a certs
continguts. Però hi ha una colla de canals, de Telegram, que a més estan molt ben organitzats, o sigui, són canals que, com nosaltres, que quan entres hi ha unes normes de conducta, si algú no es comporta, doncs el xuten ràpid, i ja no tornes a entrar.
Però a lo que anàvem, sí, però tornem a...
Exigeixen, exigeixen una etiqueta que la gent sigui amable i educada, i dius, cony, sembla
tenim
que...
Tenim un jutge torero que en el millor dels casos no se n'entera. En el pitjor igual està sucat, ¿vale? Però en el millor dels casos no s'entera.
Oh,
tenim aquests
segur.
Tres que ja sabem qui són. I després tenim Telegram, que no oblidem, és una empresa que està ubicada a les Illes Verges Britàniques. ¿Vale? I què fan les Illes Verges Britàniques? Perquè, clar, el jutge... aquests tres indesitjables de l'IBEX han estat dient-li a la justícia envieu requeriments a Telegram perquè tanquin, se suposa, els comptes que fan compartició d'enllaços de...
I Telegram està... o les Illes Verges Britàniques.
Quin és el principal servei que ofereix les Illes Verges Britàniques a les empreses que estan dintre del seu territori?
Immunitat diplomàtica, no extradició...
No, el primer que signes com a empresa a les Illes Britàniques, al govern. El govern de les Illes Vírgenes Britàniques se compromete que no le van a tocar los cojones ningún gobierno que no sea el de les Illes Verges Britàniques, ¿vale? I els requeriments que li envia la justícia d'aquí o la de qualsevol altre lloc mai arriben a Telegram.
No els arriben.
Tenen la barrera de coral de les Illes Verges Britàniques.
És una barrera fantàstica.
Fantàstic.
Clar, però el que pot fer el jutge és dir en la internet espanyola posarem un filtre perquè aquests senyors no operin.
Però no poden tancar Telegram.
A veure, poden fotre el que els hi roti. Escolta, bueno. Escolta, que poder fer, poden fer el que els hi roti. Recorda que aquí van entrar en les sèries...
No, i ara han tancat una web de l'ANC per promoure...
Per promoure les mongetes amb botifarra. Perquè és terrorisme absurd. Si tu fots enmig d'una sensació.
Sí, però a veure un moment. Un moment. Si hi ha empreses serioses, que vellen per la privacitat dels seus usuaris, dels seus clients... I no estan a les Illes Verges Britàniques. Estan, per exemple, a Suïssa, com la gent de Proton.
Exacte.
No és una empresa, eh?
Ah, exacte.
Vull dir que per què Telegram està a les Illes Verges Britàniques? Que no és cap ànima de la caritat, Telegram. Que està muntada per uns senyors russos que, si te'n recordes, anaven tirant bitllets per l'antiga empresa, per les finestres de l'antiga empresa de Sant Petersburgo, a la gent que passava pel carrer. Eh? Vull dir que aquí tot és mal. Tot és mal. El que no pot sortir és el jutge Torero fent-li cas en els tres
d'Ibex
i dir que se cierre Telegram. A veure, no, que es tanquin els comptes si pots, i si no pots no tanquis perquè això es fa el que va fent Jové. Te'n recordes del Josep Jové? Que ara és un advocat en temes de privacitat i de llibertat d'internet, que està bastant vinculat al partit pirata. Pues que va dir que el jutge vol tancar Telegram.
És veritat
Telegram.
Que van venir el programa.
Sí. Diu que vol tancar Telegram. No pot. O sigui, no pot. No li deixarem, perquè hi ha molts altres usuaris, empreses, de tot, que estan utilitzant Telegram.
El dret a la informació, que és un dret constitucional.
Clar. I europeu. Europeu. És un dret europeu i és un dret que està lligat a drets humans i al dret europeu. En fi, que al final què ha hagut de fer el jutge? Comer-se la banana.
Al final és... Entre cometes, podem fins i tot celebrar que el sistema ha funcionat d'alguna manera. És a dir, un jutge ha tingut un criteri, però hi ha un òrgan judicial d'ordre superior que diu, doncs, el que m'has dit tu no ho hem considerat i potser t'has extralimitat en les teves atribucions.
Saps qui ens acaba de saludar en el directe de YouTube?
Qui?
El senyor Ciberado.
Oh! Senyor Ciberado, que havia de fer tant el senyor Ciberado és venir.
Fa molt de temps que tenim pendent la seva participació.
No, ahir va enviar un correu. Ahir va enviar un correu que vindrà un dia d'aquests, el senyor Ciberado.
Ah, vale. Pues, senyor Javi Moreno, se l'estima molt, i el trobem molt a faltar. Vull dir que aquí t'esperem, quan puguis. I vulguis. Tenia no sé quin rotllo amb els teclats mecànics, que és un viciat als teclats mecànics, i va dir quan el tingui que l'he encarregat, que ha de venir de les Illes Verges Britàniques, i quan el tingui, vindré. No sé si l'ha rebut o no, però bueno, que no ha vingut.
Aquí cadascú és friqui de lo seu.
De lo seu, jo, tio.
Aquí cadascú és friqui de lo seu.
Nosaltres tenim un... Te'n recordes dels diagrames de Venn que estudiàvem quan érem a l'EGB? Jo a l'EGB estudiava diagrames de Venn, aquells cercles concèntrics que hi havia per on interseccionaven, no? Nosaltres som... Cada persona dels mosseguis som un cercle de friquisme, vale? De friquisme amb els seus àmbits
particulars. Sí, cadascú és friqui del seu.
Tenim la sort de que just interseccionem en aquell punt petit del diagrama de Venn, que som friquis de mossega la poma. Però a part tenim cadascú coses nostres.
No, però, a veure, però és que una de les primeres coses que hi ha és que un friqui té que diversificar. O sigui, un friqui ha de diversificar, o sigui, has de tindre és la, la capacitat...
I ha de canviar de fricades, ha de canviar de fricades al llarg de la vida.
Evidentment, tot va canviant, però has de poder-te anar, t'has de diversificar, i a més és aquesta capacitat d'obsessionar-te per una cosa, que tires láser focus amb aquesta cosa i que llavors vols saber tot tipus de detalls que per la resta de la humanitat serien irrelevants. Irrelevants,
sí.
però que
i no,
importen.
Aquesta sensació, Marc, a mesura que et vas fent gran, igual que jo, no et passa més de dir, hòstia, he baixat tan a baix dintre de la cova del conill que tinc al voltant meu una informació que és,
no
orgàsmica és orgàsmica per mi, però sí. No la puc compartir perquè els altres no importen una merda.
Necessites algú a qui explicar-li.
Sí. Això passa.
Això és el que no et donarà el ChatGPT. Necessites algú amb dir és que això li cal i qual i tal.
Sí, per això amb el David, amb aquests 4 o 5 que formem part del grupet petit de radioficció, ens passa això. Per què estem enganxats? Perquè és l'únic espai que tenim de poder compartir fricadís, coses molt friquis.
Ara fa un quart d'hora o mitja hora hem estat tenint una conversa sobre el senyor Hale i els seus micròfons i els seus dallonses. És això, que per trobar algú que també li importi aquesta fricada que a tu t'importa. Doncs, escolta, lo del Telegram, a mi em sembla molt interessant el fet que hi hagin aquests grups de Telegram. Aquests grups específics, com Mossega la Poma ja des de fa molts anys...
Saps que nosaltres... O sigui, no sé qui, a Mastodon, no sé qui li explicava aquí, i ens posava nosaltres com a exemple d'ús de Telegram amb molta informació i on tothom té un petit espai, no? de lo que li va, de les coses que li molen i que té una conversa. I no som conscients, però tenim... No t'exagero, t'ho dic ara. Al canal principal, només al canal d'intel·ligència artificial, tenim més de 2.000 missatges. Només
I,
en aquest
i
subcanal.
I pensa una cosa, que el canal d'intel·ligència artificial
poso
té
un
problema.
Un.
Que en Rubén i jo ens n'hem anat a un grup privat on només estem 7 i que té més missatges que el canal de Mossega la Poma.
Ah, estic convençut. Sí.
Només en Rubén sol. Només en Rubén
jo
sol.
Jo reconec que al principi se'n feia una mica bola a tants subgrups dintre del grup de Telegram.
No,
de
però ja permet especialitzar. A vegades sembla que en el principal estigui una mica més buit, però també té sentit. Però de vegades grups, crear subgrups, llocs més petits, llocs més grans, ajuda.
O fins i tot grups que tu no et sents prou fort com per dir coses, però t'és molt interessant llegir-los. Que això passa. Hi ha àmbits que...
No, tindré lloc a llegir. Escolta, això és interessant. I de vegades has d'entrar en un grup, entres en un subgrup i vas llegint per posar-te
al dia. Que sapigueu que a Telegram de Mossega la Poma teniu un subgrup de cuina, un d'intel·ligència artificial, un de radioafició, un d'economia, un d'Estats Units i geopolítica. Un altre de...
Com s'havia dit? Aquest tenia que tindre un nom especial.
No recordo. No recordo.
Un altre dia... Com
bueno, tenim moltíssims grups. Vale? Domòtica, finances, energia...
Taylor Swift! Sabia dir el grup Taylor Swift.
Sí, exacte. I els dos més bons... Bueno, un de compra-venta, tal. Però els dos més interessants és memes i gifs...
I en el futur,
en el futur tots serem gilipolles. Vale?
Sí,
és...
De tant en tant entres allà i et trobes crema.
Algú boníssim.
Algú tremendo. Doncs a mi em sembla molt bé, però... És molt interessant com el ser aquests grups privats, la gent que estic convençut que a Twitter o a Facebook o en els comentaris de YouTube són uns trolls desorejaos...
O al revés, gent que no vol participar del troleig perquè no se sent còmoda i pot estar llegint a qui participa, perquè
no,
aquí
no,
sap
però...
que no hi ha sang.
No,
sap
no,
que
no
hi ha...
però jo, per exemple, parlo d'un grup de... Per motius de recerca, estic en un grup de pel·lícules i torrents. És per I+D.
Per I+D, no,
és un observatori de la xarxa. És un observatori de la xarxa de l'UPC.
Totalment comprensible.
Però, diguéssim, veus, diguéssim, gent que estic convençut que estan a Foro Cotxes.
Sí, vale? Sí, sí.
Hi ha gent que estic convençut que estan a forocotxes, però aquí el seu comportament és exquisit perquè han imposat unes normes de grup de dir aquí ens tractem amb respecte i es demana tot d'allò i tothom d'això... N'hi ha uns que, per exemple, saluden el dia amb stickers d'un boxejador espanyol que ha guanyat, no sé si els pesos Walter o què. O sigui, amb la qual cosa, diguéssim, que se'ls veu molt forocotxeros. Però el seu comportament és exquisit. O sigui, que saber-ne en saben. És a dir, l'entorn, el context, és molt important.
Sí, estic d'acord amb tu. Bueno, anem a acabar les notícies que teníem avui. Això la farem més ràpida, perquè això només comença. Per cert, només informativament, a les notes del programa us enllaçarem tot el tema aquest de Telegram, un resum que ha fet la gent de Metadata, que està bé. Anem a parlar ara de la demanda que comença a gestionar-se del Departament de Justícia dels Estats Units versus Apple, que l'acusa de monopoli. I... Abans d'entrar en detall...
Qui ho anava a dir?
Qui ho anava a dir?
Abans d'entrar en detall... Apple, a Google, a Facebook, a Microsoft...
Sí, sí. Però en aquest cas...
Amazon, d'un monopoli. No sé com es poden atrevir.
Sí, sí. Mundial, a més. Bueno, en tot cas, hi ha una newsletter de Strategy, ¿vale? Que està molt bé, aquesta gent... Aquesta newsletter és... Si tu pagues, reps una newsletter diària i si no, reps una setmanal d'algun tema que ells volen destacar. I una de les darreres parla justament d'això, com s'ha anat fraguant, com ho veu la gent d'Estrategy, que n'ha parlat abans, ¿vale? I
és molt bo, Estrategy. A més, he vist que el treu en podcast, també.
Sí, també t'ho treu en podcast. I ve a dir que estem assistint ara a una cosa que no tindrà una resolució imminent ni de conya, però que és l'inici de tot un procediment, ¿vale? I que a Estats Units, precisament a Estats Units, Apple sí que té en molts àmbits una situació monopolística. I totalment. Ho comentàvem abans de començar el programa, però que jo et deia.
Això és important, Això és important. Tu fixa-t'hi, si Apple existeix avui en dia, és perquè a finals dels anys 90 a Microsoft estava a punt de mira del Departament de Justícia dels Estats Units per pràctiques monopolístiques. I la seva principal defensa era dir no som hegemònics amb sistemes operatius de desktop. I per això en Bill Gates va agafar i va fer una inversió molt gran per salvar Apple, perquè Apple estava a 3 mesos de la bancarrota, sota condició que l'Steve Jobs anés a Apple, si porten Apple, compra, Next, contrata l'Steve Jobs com a CEO, amb la qual amb la compra de Next, l'Steve Jobs cobra en estoc d'Apple, que en aquell moment no val res, amb la qual va cobrar moltes accions, vale? I el Bill Gates fa una inversió molt gran a Apple per sanejar Apple i presenta en el Keynote, aquell Keynote que a més sembla el gran hermano perquè el fiquen com la imatge gran en la videoconferència, escenificant el gran hermano, en el que es compromet amb Bill Gates a fer un port de les seves eines d'oficina per Apple. I això és el que fa que Apple, diguéssim, surti del forat, el Johnny Ive i companyia puguin treure l'iMac, es faci el port en l'OS X, si tinguis un sistema basat en Unix i molt ben i molt adequat per coses de development d'internet, i de cop i volta tens un sistema i tens Apple que ressuscita i poden treure l'iPhone i tot això, però si no Microsoft s'ho hagués quedat tot. O sigui, si a Microsoft li deixen, s'ho hagués quedat tot i no hi hagués Apple, no hi hauria Apple. I tindries Microsoft o Linux. I Linux Desktop és un tipus de mal de queixal semblant a Windows, amb la qual cosa...
La gent de Linux aquí es queixaria molt, però...
Jo sóc molt fan del Linux de servidor. El Linux de Desktop és un mal de queixal. I et diré per què. Perquè no és consistent amb la forma que gestiona els arxius de configuració. Si tu vols treballar amb Linux de Desktop, el problema que hi ha és que hi ha molts assistents i moltes coses que toquen arxius de configuració i entren en conflicte amb si mateixos. Diferents projectes entren en conflicte, diferents arxius de configuració estan separats i es torna un infern. Jo, per coses, quan tinc que fer alguna cosa, qualsevol cosa amb Linux, he de treballar amb server. on no hi, perquè el problema és que, tu entres en sistema de fitxers, diguem, sistema gràfic, el sistema gràfic et toca arxius de configuració i t'envia tot a prendre pel cul. O sigui,
No sóc jo, no utilitzo Linux desktop, o sigui que no puc dir res.
Bueno, gent que insisteixo. En sap molt. O sigui, sempre el que et dirà és hi haurà una persona que en sap molt i que el té molt fitxat. El té molt fitxat i el té que tindre molt controlat perquè no es desparrami i sapigui el que estàs executant i per què. O fer-lo servir per quatre coses, o sigui, no donar-li un ús intensiu.
Doncs, hi ha gent que... Hi ha molts usuaris que a nivell domèstic, no per fer ús intensiu, molt, doncs això, ofimàtica bàsica, llegir el correu i navegar per la web, a Linux els hi resol molt bé la papereta.
Totalment. No,
Linux desktop, Dic. I a més els hi proporciona un sistema estable, autoactualitzable.
Però com vulguis fer coses una miqueta... com vulguis fer un ús híbrid desktop i línia de comandes, et pots tornar tonto. El que comences a tocar coses una miqueta d'això, ja t'ho dic. Jo.
Bueno, torno a el que estava explicant abans. Que mireu la newsletter d'Strategery, que ho explica molt bé, que ho posa molt bé. M'agrada molt perquè, a part de que és una newsletter que posa molt context... No t'has fixat quan la llegeixes?
Sí, sempre se'n va... Fa el que faig jo, que se'n va... comença de quan els dinosaures...
De la cèl·lula.
Els dinosaures estaven per la Tierra i va avançant des de... I va a l'última notícia i ho connecta amb els dinosaures. I m'agrada molt aquesta manera de treballar.
Bueno, doncs ells diuen que això és tot, un inici d'una cosa que pot durar molt. Vàries reflexions. Una, que la dono per vàlida perquè la he viscut en primera persona fa 3 setmanes, és la presència massiva d'iPhones en el mercat americà.
Sí.
Que és justament el contrari que passa aquí. Aquí pots veure un iPhone i els altres 99 són Android, doncs als Estats Units és que la gent de classe més, de poder econòmic més...
A nivell adquisitiu,
de nivell adquisitiu més...
La classe de porc i de senyor se'n ve de mena...
No parlo de classe no social, que... Parlo de... Sí, nivell adquisitiu més baix. Però com en el metro només veus iPhones.
Però, Tomàs, tal com et comentava jo abans, quan ens estàvem fent el programa sobre, a Estats Units, diguéssim, el cost de la vida és molt més alt. Vale? És a dir, una persona amb el meu nivell adquisitiu doncs viuria molt pitjor, sobretot perquè les coses són més cares i perquè certs serveis que tenim aquí, com educació i sanitat i altres coses, en allà doncs te les has de pagar a nivell privat i valen el seu pes en or. Amb la qual cosa, el problema que l'avantatge que tenen, entre cometes, és que per ells el cost d'un iPhone relativament amb el pressupost familiar és molt més petit. O sigui, tu aquí dius, hòstia, un iPhone de 3 càmeres, doncs potser és el pressupost familiar d'un mes, segons quines famílies. I allà, no. O sigui, una família que només té un iPhone de 3 càmeres com pressupost familiar és que potser estan vivint al carrer. Perquè no vius. Perquè no vius amb això. O sigui, amb
sí,
1.300
potser no tant,
dòlars,
però sí que... Sí que...
Una família amb només 1.300 euros, 1.300 dòlars al mes... Estan molt cardats. Això segurament en el grup Taylor Swift m'ho poden d'allò, però
fet,
el cost de vida és més
ja
alt.
Ja només el grup Taylor Swift, és que l'Àgata, el Pau, el Ciner, el Ramon, ens estem fent un state of the art d'Amèrica a sobre. Han de venir, hem de fer un programa, hem de fer-ho.
Un mossega de poma Taylor Swift Edition.
I que a més els americans estan caminant cap a l'abisme, que tenen eleccions a finals d'any. L'altra cosa que diu Strategery és el problema conegut de l'Apple Store, el que se'n deriva de la demanda d'Epic, monopoli de l'App Store, etc. I hi ha una tercera reflexió que a mi m'ha agradat força i que jo no l'havia anomenat així o no m'ho havia vist així, que parla de les superapps.
Seria el que pretenia
Elon Musk de fer amb Twitter, que no ho pot fer, que no ho està fent.
No ho pot fer, però sí que ho està fent. O sigui, per exemple, ara Twitter ja és una aplicació de streaming de vídeo. Val? O sigui, tu pots agafar i pujar vídeos...
Però no pots fer pagar... Aquí la gràcia de WeChat és algo que no es fa aquí i que sí que es fa a la Xina, que són els pagaments.
Espera't. Ell perquè va, fa, perquè va incorporant l'NFC, coses.
Però o sigui, el WeChat fa servir l'NFC sense tenir a darrere una validació com existeix a Europa o als Estats Units, saps? Que has d'utilitzar una targeta Visa, una Mastercard o una... Ara comença a haver-hi la possibilitat de pagar per telèfon, o sigui, per codi de telèfon, saps? Que això WeChat ho tenia des del minut zero, per això
sí,
ha sigut
tan popular a la Xina. O sigui, el WeChat entra en un moment molt específic en el que es tanquen molts serveis perquè Google estava físicament a Xina, amb una seu a Xina, i Google marxa. I llavors, en el moment aquest que Google marxa, WeChat entra i ho cobreix tot. És, tu tens una empresa que estàs preparat, marxa Google, ara entro jo, ara m'ho porto tot i a sobre tinc el suport governamental. Llavors, això és difícil fer aquí. Però fixa-t'hi que en el cas de Twitter comences a tindre possibilitat de subscriure-te a comptes, hi ha comptes de subscripció i que tu gestiones, i tu podries tindre una newsletter o un canal amb contingut premium i tenir-lo allà dintre. Hi ha OnlyFans perquè OnlyFans ja existeix, però això s'està ficant-ho allà dintre. Hi ha streamings, hi ha canals de distribució de notícies...
OnlyFans és la nova prostitució digital.
Bueno, i el fotut és que els OnlyFans volien treure el porno i la prostitució i aquestes
però
coses. Però això
s'ha donat un mogollon de pastes.
Van veure que si treien el porno, tancaven i van dir, bueno, haurem de pivotar. I
però el bo del cas és que no... O sigui, el que hi ha a OnlyFans són proxenetes. L'altre dia sortia un, que era un YouTube, bueno, un d'aquests superfamosos, un youtuber. Era un xuloputes. És un xuloputes. Bueno, tenim una cosa del cine que sí que vull dir, que enllaça amb això de que estàvem parlant ara. Al cine, aquest cap de setmana, li ha tocat fer guàrdia. I quan un administrador de sistemes fa guàrdia un cap de setmana, fugiu.
Jo me l'imagino amb muntatge musical per allà al mig del data center.
Jo no sé ni el que fuma ni
el
que veu, però fugiu.
M'imagino vídeo musical del Jim Carrey per allà dintre.
Bueno, total, que es veu que entre tots aquests efluvis ha descobert que tenia una bola de vidre i l'ha posat damunt de la taula. I la bola de vidre li ha dit, dieu-li als de Mossega la Poma que comencin a discutir què passarà quan Apple deixi de vendre iPhones a la Unió Europea. Vale? I ens ho posa damunt de la taula. Sí, perquè ell diu que la Unió Europea representa el 7% del volum de negoci global d'Apple i les multes per la DMA comencen al 10% del volum de negoci global d'Apple. I diu, amb aquests números és molt fàcil entendre que Apple se n'anirà de la Unió Europea perquè no li interessa. I jo crec, diu, per exemple, o sigui, ho vincula a altres casos que han passat, com el cas de Google News, al Reino de les Espanyes, al Bundesrepublik of Deutschland i altres casos així. Però jo crec que no és comparable, perquè no és un tema només de volumetria econòmica.
No, perquè a més, o sigui, és... No crec que ens deixin sense iPhones, i si ens quedem sense iPhones ens anirem als Estats Units a comprar la cinquena avinguda, eh? O sigui, no,
sí.
Que no pateixi.
Ui, els de la
ja
cinquena avinguda, supercontents.
Ja anirem a la cinquena avinguda a comprar-ho, eh?
Està just sortint de... Sí, està la cinquena avinguda just arribant a Central Park, un dels de les cantonades, i és un dels llocs de Manhattan amb més bona respiració, perquè tens al Central Park, que és el pulmó de Manhattan.
Què collons? No! Saps qui faria la festa increïble? Andorra!
Ui!
Andorra! Aniríem a Andorra a comprar formatge, sucre i iPhones.
Però des de que deixes... com es diu allò?
Sant Julià de Loira.
Sí, doncs des de Sant Julià de Loira fins a l'altra punta, ¿vale? Tot podria ser un Apple Store.
Tot!
Però ja no pels d'aquí, sinó també pels francesos.
Els francesos, tothom. Home, o sigui, sí. Jo crec que baixarien d'Alemanya els holandesos amb aquelles caravanes que tenen els holandesos. Tot de cotxes holandesos i bé, de tot, tots.
Sí.
Tots. Jo ja m'imagino a l'aeròdrom de la Seu d'Urgell, vale? Ryanair muntant a l'aeròdrom de la Seu.
A l'aeròdrom de la Seu d'Urgell, els avions que aterren surten d'aquí davant de casa meva, que tinc a l'aeròdrom de Sabadell.
Oh, jo ja veig jo, des de Baden-Baden.
Jo no vull
Baden-Baden,
més trànsit.
Jo veig un pont aeri, Baden-Baden, Seu d'Urgell.
Hòstia, doncs vale. Ara que ho dius, ara, si això passa, me'n vaig aquí.
Ni venir a Genius Bar de Sant Julià de Loira.
Àlex Clach, vaig a baixar aquí ara un moment a l'aeròdrom per a veure si es pot, encara podem invertir en alguna acció perquè ens fotrem aquí una pasta, tio,
jo crec
xàrter.
Aquí la gran inversió seria aquesta, eh? O sigui, sí, accions de l'aeròdrom de la Seu d'Urgell.
Sí, ja.
Jo ho veig, eh?
Pues ja ho tenim, Siner, ja ho tenim, oblida't.
Ja està.
Aquí sí. Andorra guanya.
És que bueno. al final, collons, és l'únic país que té el català com a llengua oficial. Collons. Sí, sí. I ja...
Vale, tenim propostes. Anem a les propostes i tanquem el programa, Marc. Vale?
Vale.
Vinga. Vale.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Propostes. Comencem per l'Òscar i parlant de temes de NAS, de Network Access Storage, es diu això?
Què? Sí, sí.
Ah, no,
sí.
No, el NAS aquest. Bueno, diu, hi ha un nou... hòstia, és que ho tinc amb lletra petita i em passa com a tu, que sóc una mica magu. Diu, el nou Beast Station de Synology. Synology és una marca que fa NAS, entre
sí,
altres
sí,
coses.
NAS.
Diu, sembla una bona opció per qui vulgui una cloud fàcil de configurar sense les pretensions i capacitat d'expansió d'un NAS. No, Òscar, no. Qualsevol cosa que tinguis a casa no és un cloud, encara que hi accedeixis des de molts llocs. I si un dia, si vols, un dia discutim d'això. Per què? Perquè no és un cloud. ¿Vale? És un servidor que tens a casa accessible des de fora. Però ni està redundat, ni té doble entrada com a mínim d'energia, ni té dos o més línies de comunicacions independents.
Ni pàrquing d'unicornis. Ah.
Ni alta disponibilitat multiregional.
Ah.
Per tant,
ni,
això és un
clau. Ni arts de Sant Martí entre núvol i núvol.
Vale. Però, bueno, en tot cas, pot ser una opció interessant a explorar, el Beast Station aquest de Synology, que diu que pot servir, que pot fer córrer dintre diferents sistemes operatius, això està molt bé, i que pot servir com a repositori per tota la família, també està molt bé.
Per muntar-t'hi un Plex i mirar-hi pel·lis, ja està.
Sí, diu que és la millor compra que ha fet. I jo no ho discuteixo per aquest propòsit. Jo l'únic que discuteixo és que això no és un cloud. Això és un NAS, o sigui, és un servidor d'arxius.
És un NAS.
Continuant amb NAS, diu...
És que han fet servir la paraula cloud en vano. I això hem de posar-hi remei.
Mira, recomana un podcast que l'he començat a sentir, un episodi d'un podcast que es diu El Corte Final, ¿vale? Que parlen de NAS, cloud, xarxes, i participa el Mac Josan de Naseros. Un moment, qui és aquest Mac Josan de Naseros? És un tio al que jo li dec molt.
Mac?
Perquè Mac Josan és un nom.
Mac Josan. Igual era un senyor que fa precipitacions.
No, és de Mac. Això venia perquè és un maquero, també.
Ah, com a Magma. No és un Mac de precipitacions.
Exacto. De Harry Potter. És Mac Miguel Ángel.
Pensava que hi havia un Harry Potter o algo.
José Antonio. Mac Josan.
José Antonio. En Josan, vale.
Sí, perquè és maño. Però és un tio molt espavilat, molt expert, i que jo, gràcies als vídeos que han penjat a YouTube, vaig saber com... fugir dels routers de Telefónica, Movistar i d'aquestes companyies i configurar-me el meu propi router. I la base d'aprenentatge van ser els seus vídeos de YouTube, del canal que té a YouTube de Naseros.
Puc fer-te una pregunta. I quin problema hi ha la solució que tinc jo, que és que jo tinc un router tenda...
Tu tens un bridge. Wifi.
Jo tinc un bridge.
Tu tens un bridge.
I el router el que em donin, el d'allò, i ja està.
Però jo està la ONT... No és de Telefònica, no és de Movistar. La ONT...
I per què?
perquè no vull tenir coses de l'Ibex a casa meva. Si puc evitar-ho, tio. Si puc evitar-ho. No, perquè vull tenir el control.
Jo tinc el bridge i amb el tinc securitzat.
Sí, que la majoria de gent ja està. Això és una fricada, és un d'aquests cercles del...
Vale, és un dels cercles de la friqui. O sigui, jo tinc el nas allà, jo tinc el tender i ja està.
Però aquesta àrea friqui meva la vaig poder provar i portar-la a terme gràcies als vídeos del Mac Josan.
Vale.
Vale, per tant, se li ha d'estar agraït. Bueno, que ha participat en un episodi d'un podcast que no és seu, que es diu El Corte Final, i han estat 2 o 3 hores parlant de temes de NAS, de xarxes, i està molt bé. La veritat és que perquè jo
pues crec
que
aquest tio està molt bé. Felicitat.
Vale, en Rup, més propostes. Parlant del català, ens recomana que revisem un article que parla de Common Voice en català, que és aquesta iniciativa de Softcatalà de recollir veus amb diferents accents de la Catalunya Nord, d'homes, dones, en fi, de molts llocs del català, i que ja porten bastant de temps en aquest projecte. Enhorabona, Softcatalà. Softcatalà és una de les coses amb tecnologia més importants que tenim aquí a casa nostra.
I és un d'aquests projectes que fan coses que és 90% fer i 10% postureig, i amb altres coses és tot el contrari.
Totalment d'acord, Marc.
Es foten coses, fan coses, no simplement toquen la pandereta i fan el...
No hi ha, tu coneixes, o sigui, nosaltres els coneixem perquè els hem tractat directament per temes tècnics, però
tu els
veus als mitjans, tu saps qui és el cap de representació de Softcatalà a les comarques de la selva?
No, però no. Estan a Twitter enviant tu vas a GitHub,
però no és
trobes.
Un projecte unipersonal.
Els que estan a Softcatalà amb noms i cognoms, te'n vas a GitHub i te'ls trobes i veus les seves contribucions.
Correcte.
Però no és el codi que pugen.
És una feina que fa molts anys que funciona, que no és personalista, que és el grup de Softcatalà que ha fet moltes eines, ha fet el catalanitzador per Mac, ha fet tantes i tantes coses. Bueno, tenen en aquest projecte de Common Voices, de recollir registres parlats de català, han assolit moltes fites i s'han marcat unes fites noves per l'any 2024, i en RUP ens recomana que llegim l'article on comenten aquestes fites. Molt bé, Rup. Vale, més coses. En Chapulín, parlant de videojocs, diu, no sé si algú coneix en Dani Crespo. Dani Crespo era un fiber de l'època del Chapulín, 93-98, que va muntar Novorama, una empresa catalana de videojocs. Aquesta empresa ha tancat ara després de 20 anys.
Sí, he llegit els articles.
Vale. Doncs hi ha un on en Dani Crespo explica, pues, suposo que la trajectòria i el perquè d'aquesta decisió, ens el comparteix en Chapulín. Més, en Carles Noguera ens parla d'una sèrie. Diu, l'altre dia, veient l'enlairament de la Starship, vaig recordar una sèrie que es diu Crunchyroll. Sí, vaig fer la mateixa cara, Marc. Crunchyroll. I que crec que pot ser una bona proposta, m'ho segui. La vaig veure farà uns 10 anys, vull dir que no és una sèrie nova, però encara en tinc molt bons records. La vaig veure subtitulada, però ja l'han doblat. És que jo crec que és una sèrie que és coreana o no sé, o... No és d'aquí, eh? Per això no tenim aquest referent cultural. En Ciner. Això va ser abans del cap de setmana. Parlant de música, diu, durant el confinament un profe de música va tenir una idea boja, a més no poder. Va demanar a internet, com si d'internet fos una cosa que se li pot demanar,
internet.
Que li enviessin vídeos tocant el final de Tubular's Bell Part 1, amb l'instrument que volguessin. Vale? Què va passar? Que vora 600 músics van enviar vídeos fent anar música feta amb tornavisos, amb ascensors, amb cítares, una versió d'ordinador tocant un MIDI de 8 bits i un rap. Vale? I es va passar 5 setmanes editant vídeos i música i n'ha penjat el resultat, vale? Que és molt emotiu. Ja sabeu que tu, l'Arbels i Ciner ja tenen una relació simbiòtica.
Sí.
Vale, més coses. d'Ansiner, en aquest cas, parlant d'aviació.
Una cosa, el Tubular Bells és de les poques cançons de la meva biblioteca de música que els meus fills em demanen que posi en el cotxe.
Curiós. I això per què?
Qualsevol cosa que jo posi, o sigui, perquè és normal, i tu ets el pare, ells, qualsevol cosa que tu posis, no mola. O sigui,
per això t'he preguntat per què, curiós. Perquè normalment ells han de rebutjar tot el que els suggereixis.
Rebutgen tot, o sigui, el heavy metal no els agrada, o sigui, no d'això, o sigui, heavy metal és una cosa de vells, entens? I en canvi, el Tubular Bells és allò de dir...
Curiós que els hi arribi amb ells, que són d'una generació...
Però saps què és el que passa? Que la música de Mike Oldfield no és... No està vinculada a una
època. Generació.
No és una època. Dius, de quina època és? O sigui, és Mike Oldfield, és ell. Així és com alguns temes pop que ha fet, jo que sé, el Moonlight Shadow i coses així, doncs sí que estan molt emmarcades en la seva època temporal i una producció i una comercialització i una, fins i tot una radiofórmula en el cas de, per exemple, el Moonlight Shadow.
Tubular Bells,
o Madown, o Helga's Rides, o Incantations, o Amarok, o altres... obres així, diguéssim, conceptuals de Mike Oldfield, o, per exemple, l'àlbum Guitars, que és un àlbum de temes simples, senzills, que és una meravella. No té, és atemporal i no està vinculat a una època, i simplement és música collonuda i, a més, amb molt de sentiment, o sigui, és estupendo.
Pare, no sé què està passant, per què em diu això?
I perdona una cosa, i jo personalment, coses que quan van sortir em van semblar una mica com oportunistes, com per exemple el Tubular Bell 3, el Tubular, perquè va ser l'època eivissenca de Mike Oldfield. Ara tornant a escoltar el Tubular Bells 3 i és acollonant. Utilitza tècniques sonores del tecno, però és acollonant. A més, tinc la sort de veure el 2 i el 3 els he vist en directe a Barcelona. La gira del Tubular Bell 3 al Sant Jordi va ser acollonant.
Recordo.
A part que ens van tocar...
Recordo l'època.
Ens van tocar l'Home Down i tot, o sigui, com a vist, et toquen tot l'Home Down, dius, vale, ja estic content.
Va, que queden, que només ens queden 3. També amb el Sinner, parlant ara d'aviació, diu, sobretot per tots en general, ja que se'n va parlar molt, o sigui, pels aerotrastornats, però sobretot per tothom en general, perquè se'n va parlar molt, sobre el tema dels accidents dels Boeing 737 MAX. ¿Vale?
Compte que comencen a haver-hi moviments de consumidors que estan agafant i demanant als agències de viatges no volar en els avions de Boeing. O sigui, els consumidors...
En general o en el 737 MAX?
Hi ha Boeing. Ara ja han entrat en el nivell
cunyat. Això no té molt de sentit, Marc.
I la gent ara...
Hi ha molts models d'avió de Boeing que han volat molts anys.
El que tu vulguis. Ara la gent no vol volar en Boeing i comencen a omplir... Si un vol, hi ha una alternativa que vagin amb Airbus, s'omple primer l'Airbus que el Boeing. I està començant a passar.
En Sinner Wolfram recomana un reportatge d'investigació que l'ha protagonitzat en John Oliver, que es veu que és un periodista, no sé, està en anglès i utilitza un humor molt càustic, però ell el recomana, vale? Que mirem els motius pels quals han hagut aquests accidents dels Boeing 737 MAX. No ens movem de l'aviació, no ens movem dels accidents, i aquesta és una recomanació meva, vale? No sé si recordeu la desaparició del vol de Malaysian Airlines,
l'MH370. El meu fill és un expert en el vol de Malaysian Airlines.
Fa 10 anys que va passar aquest accident.
El meu fill s'ha mirat tots els programes i ho llegeix tot i tots els vídeos de YouTube sobre el vol aquest.
A veure si aquest l'ha vist, aquest que recomanaré jo ara. ¿Vale? Aquesta desaparició d'aquest vol de Malaysian Airlines ha estat un dels casos més investigats de la història de l'aviació recent. Encara no se'n coneixen les causes reals i l'avió era un 777, un Boeing 777, amb 370 persones a bord, totes desaparegudes. s'han rescatat algunes peces que creuen que poden pertànyer a l'avió a les costes de l'est d'Àfrica. Es va caure per l'Índic. ¿Vale? Hi ha un canal de YouTube que jo el segueixo molt que es diu Mentor Pilot. És un instructor de pilots de grans avions, ¿vale? És un professor que té un canal de YouTube molt ben fet, molt ben treballat, que repassa els casos d'accidents aeris. I ho fa sense parafernàlia, basant-se en temes tècnics i amb els informes oficials i tot. I ho analitza. Ho fa molt bé. M'encanta aquest canal. ¿Vale? I durant molt de temps, com no hi ha hagut informe...
És en castellà o és en anglès?
Anglès, anglès.
Mm? Llàstima, si no ho pilla encara. No.
Està en anglès, clar. Bueno, com no és gens especulatiu, no fa cap episodi si no hi ha darrere un informe oficial que pugui analitzar, que pugui verificar, saps? I d'aquest vol del Malaysian Airlines MH370 no n'hi ha encara informe oficial perquè no s'han trobat ni les caixes negres, ni restes suficients, ni res. Però va decidir saltar-se aquesta norma personal per fer un vídeo explicant l'estat de la recerca a data d'avui. ¿Vale? I una de les grans incògnites és perquè aquest avió es va desviar de la seva ruta, que ell anava de quin lloc de Malàcia fins a Beijing, fins a Pequín, i es va desviar al poc de sortir de la zona aèria dels controladors de Malàcia i va també esquivar els controls aeris de l'aviació no militar, o sigui, de l'aviació civil i de l'aviació militar de Vietnam i de diversos llocs de la zona, i es va entrar en l'Índic i se li va perdre, perquè no hi havia cap radar, perquè va desconnectar els transponders i no se sabia on coll estava l'avió, ni hi havia cap radar de terra que el pogués detectar. ¿Vale? Durant molt de temps, molts científics, molta gent de ciència ha estat pensant, hi ha alguna forma de localitzar un avió que té els transponders desconnectats que està fora de les zones de radar terrestres i que no hi ha satèl·lits, perquè, clar, el satèl·lit li pot...
Per les imatges de satèl·lit o per...
No.
I ja se sap que han sigut els aliens o no?
Encara no.
No està confirmat.
No. Ha parlat de dues tècniques que han possibilitat traçar el recorregut de l'avió fins al moment de la seva desaparició, de la seva caiguda. ¿Vale? Una d'elles és a través d'Imarsat. Imarsat emet un senyal que en els avions, ¿vale? I els avions, si tenen els transponders activats, responen, d'acord? I aquest respondre passa per diferents fases. I encara que tu tinguis el transponder desconnectat, hi ha una part de la decodificació que fa l'avió que no et sé explicar exactament per què, però denota que ha rebut la senyal del satèl·lit. ¿Vale? I amb això han aconseguit traçar unes probabilitats de passe de l'avió. Això, una tècnica. L'altra tècnica, una cosa que fem servir als radioaficionats que es diu Whisper, ¿vale? Que és emetre contactes a llarga distància amb molt baixa senyal, i hi ha emissors i receptors que envien una informació codificada dintre d'aquest enviament de contacte, i això genera bases de dades que recullen aquesta informació de qui ha emès, qui l'ha rebut, quin temps de sortida, quin temps d'arribada i amb quines condicions. ¿Vale? Des de quina posició s'ha emès, des de quina posició s'ha rebut. Quan aquestes senyals viatgen per l'espai i topen amb un avió, o amb un avió o amb un objecte en l'espai, es generen com uns patrons de distorsió que queden registrats.
I analitzant gravacions de fa 10 anys d'això, han agafat i han...
La gràcia de Whisper és que tots aquests contactes de radioaficionats fem amb digitals al llarg del món es deixen tots en una base de dades. I aquestes bases de dades es conserven. Han analitzat Whisper entre sortida i arribada d'una informació que passa per la zona on probablement va estar desaparegut d'això, i amb intel·ligència artificial han anat depurant els patrons de distorsió que saben que corresponen a l'impacte de la senyal contra un objecte en l'aire. i han llançat línies probabilístiques de la seva trajectòria. I creuant vàries, han anat determinant tancant, i ara tenen una quadrícula, que és bastant gran, però com a mínim determinada, de l'oceà Índic, on probablement estigui aquest avió caigut, no? Estigui a sota del mar.
Que bèstia.
De l'oceà. Bestial.
Això com has dit, això com has explicat tu ara, el meu fill m'ho explicava avui a l'hora d'esmorzar.
Hòstia, curiós.
Sí, perquè ell d'un altre canal, d'uns canals que ell segueix, però ell totes les coses ens ho estava explicant.
Explica
però
molt
no m'explica, no m'ha explicat això de Whisper, però ell m'explicava això, que havia anat, que l'havien enganxat i ho explicava a la seva manera i sí.
Bueno, això us explico dues anècdotes que tenen a veure amb temes de satèl·lits i de comunicacions i de temes de radioaficionat, que trobo molt interessants, però a més, realment l'explicació de tot el que va passar i com estava molt bé. I acabem ja amb l'última proposta que ens la fa en Rafael Jesús en relació a WhatsApp. Diu, si rebeu molts àudios de WhatsApp i us resulten molestos, a mi m'ho resulten molestos, perquè jo no vull escoltar àudios de WhatsApp, jo vull escoltar
senyora,
una frase breu.
Si no li gusta mi careto, canvie de canal. És...
Bueno, doncs ara tenim una altra solució. Diu, amb aquesta IA et fa una transcripció de l'àudio i un resum. Vale? Visita la pàgina, baixa fins a WhatsApp, clica el número i guardar com a contacte i una vegada fet això, reenvia els àudios a aquest contacte i et farà una transcripció. Jo no ho trobo molt privatiu, vale? O sigui, no molt respecte sobre la privacitat. Però jo, ma germana, per no escriure't un missatge curt que resumeixi amb una frase un tema, es pot, t'agafa l'àudio, t'agafa el micròfon del WhatsApp i va caminant pel carrer passejant a la gossa, mira, perquè este, perquè quart, perquè i allò que hagués sigut tres paraules o cinc paraules dura 20 minuts. Vale? Mira,
vaig tenir una conversa amb en Benjamí i amb ell és totalment el contrari. Ell diu que un missatge de veu dona més informació perquè hi ha una informació d'entonació, es transmet una emoció.
Sento bordar la gossa, sento gent que demana cafè, sento el trànsit del centre de Barcelona. Però aquesta informació que em dona, el tema és que aquesta informació extra que em dona, que té tota la raó, menys a mi no m'interessa una merda. És aquest el problema.
I és. Però no sempre ve de gust. No sempre ve de gust. A veure, en el cas d'això, ja et dic que en Benjamí fa podcasts personalitzats, m'explica tota una història, i no són missatges en els que ell esperi una resposta específica. No és a dir, jo crec que són diferents, depèn de la persona i la relació que tens amb aquesta persona. És a dir, per exemple, és com quan tens un company que diu, escolta, et trucaré per telèfon, si no et va bé no me l'agafis. No cal que em diguis no m'anava bé. Si no m'has agafat, jo ja sé que no et va bé, no hi ha compromís. Llavors, és com un protocol de comunicació entre dues persones. Doncs clar,
i en el moment que s'estableix la comunicació d'àudio, és perquè tots dos poden i no passa res. No? Exacte, és implícit.
Però si jo t'envio un missatge de 2 minuts per àudio, no he de tenir l'expectativa d'una resposta immediata o al mateix dia, que si jo t'envio un missatge, dic, vindràs a dinar avui, vale? No t'ho tinc que enviar amb un missatge d'àudio, perquè potser tu no tens el temps o estàs en una situació de dir, ara escoltaré el missatge perquè tinc auriculars, perquè estic a un... No.
Però, Marc, a veure, una cosa és un missatge per WhatsApp, que ha de ser concret, concís i precís. I una altra cosa és un podcast. I una altra cosa és un podcast.
Però un missatge, però en aquest cas és dir, dues persones poden decidir mantenir converses llargues on s'expliqui moltes coses utilitzant un Telegram o utilitzant un WhatsApp. Això és, però quan una persona envia un àudio molt llarg, les expectatives, això és asíncron, de dir, aquesta persona no m'escoltarà quan rebi el missatge. El missatge és que tindrà quan tingui temps de processar aquest mail. És a dir, per exemple, això, a vegades eren estudiants que m'envien un mail que em foten una epístola. Sembla que m'escriuen la carta als Reis Mags i jo els dic, escolta, si tu m'estàs enviant un mail de 10 paràgrafs, no esperis que et contesti immediatament, perquè llavors jo et contestaré quan jo tingui temps per dedicar al correu per atendre un mail tan llarg. Si tu m'envies un mail de hola Marc, tinc aquest problema, pregunta, i és una sola pregunta i jo et puc donar la resposta. Si tu m'envies l'epístola de Sant Pau als cristians de Corinti amb tres preguntes en dallonses i no sé quantos, i sobre em felicites el Nadal, doncs potser necessito una estoneta per atendre el teu mail i per tant t'esperes. T'esperes. I és possible que, si t'esperes amb el meu correu, i si t'esperes amb el meu correu, potser no et contesto mai.
No, perquè tothom ha de saber que tu fas reset el 31 de desembre, no?
I que pel meu aniversari, i no tothom sap quan és el meu aniversari. No tothom sap quan el meu aniversari es borra tot el correu automàticament. S'ha borrat tot arxivat.
Estic respost, pendent de resposta, o el que sigui.
No, d'això.
És el GTD millor del món.
No, però és exacte. Però al final és dir, quan tu envies un missatge a una altra persona, tu saps que estàs reclamant la seva atenció, i en funció del missatge que hi hagi, doncs, aquesta atenció serà immediata, retrasada, o no hi haurà atenció. O no hi haurà atenció. També depèn de qui ets tu respecte a aquesta altra persona. És clar, evidentment, ta germana sap que tu l'estimes molt i t'envia els missatges així.
No. Jo m'estimo molt a la meva germana. Això no té res a veure.
La confiança fa fàstic i llavors li dius...
No, és que ella li envia missatges així a tothom. O sigui, ella és igual. És igual. Perquè l'important per la meva germana és ella. Els altres és igual, les circumstàncies i els altres no importen tant. Vale? Cadascú té una forma de ser.
Ei,
nosaltres som friquis i...
És estimar-se un mateix està bé.
Sí.
Estimar-se un mateix està bé.
Molt bé, nois. Hem recuperat programa amb una emissió que dura més d'una hora i mitja.
I feia temps que no fèiem això de més d'una hora i mitja, però Setmana Santa i tenim temps i...
Sí, tu i avui podíem allargar-ho sense un deadline.
No us acostumeu, mosseguis, no us acostumeu. No. Però el que estaria bé és si algun dia poguéssim gravar un programa amb Hail P40. Jo crec que seria com... milloraria
aquí,
molt la qualitat del programa.
Aquí tot dependrà de Byte, right?
Tot aquí hem de dir, escolta, Byte, hem pensat que necessitem Hails P40 perquè, a més, té una forma molt ergonòmica que potser té hasta altres usos, escolta. Això és
sí. La imaginació no té límits.
No cal ni ser molt imaginatiu.
Mosseguis, la setmana que ve més i possiblement pitjor. No, hòstia, avui m'ha sabut greu que al final el Mac m'havia d'estar també, que el recuperàvem una mica el format més polifacètic.
És, en Magma està en una edat molt dura.
És un developer amb edat dura.
I en Rai és developer amb edat dura. I
el que no hauria d'estar així és en
el senyor R.
El senyor R, que havia de ser una persona on la seva vida fos tranquil·la com la nostra. I
ja
està molt
tindrà
estressat.
disposada del seu temps. Però...
A tots tres els enviem moltes abraçades des d'aquí, amb ganes de tenir-los aviat. Senyors, i a la resta de mosseguis la setmana que ve més. Em sembla que avui hem tingut algun problema, no és nostre, algú li ha passat a YouTube. Seguim en directe, però jo crec que s'ha tallat en algun moment perquè anàvem increixent amb gent que anava...
Això és culpa del Sergei Brin, que sóc el Sergei Brin ha deixat d'això, s'ha posat a programar i ho deu haver trencat tot. És culpa del Sergi Benin, ja veuràs.
Setmana que ve més, mosseguis. Una abraçada a tots. Adeu.
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 Adeu, Tomàs.